Avui de nou, com cada 15 dies, amb l'Enric Millà del restaurant El Dient de Vallfogona de Balaguer. Molt bon dia, Enric, què tal?
Molt bon dia.
Com estem?
Doncs bé, estressats una mica.
Una mica estressats?
Sí, molta feina, però bé, això és bo.
És un home que no para, d'aquí cap allà, és un no parar, això. I aquest cap de setmana també amb activitat intensa, amb una nova edició d'aquest certamen firal del que n'hem parlat fa una estona aquí a l'Un Dia Més amb l'alcalde d'Agramunt, la Fira del Torró i de la Xocolata a la Pedra, que arriba a la seva 27a edició, em sembla que és així.
Correcte.
27a edició, allò. Aquests tres dies d'intensa activitat gastronòmica, dissabte, diumenge i dilluns, amb presència de l'Enric Millà, amb una de les Foodgonetes, que és un nou espai que s'enceta doncs, en aquesta edició d'aquest certamen firal.
Correcte. Doncs, bàsicament, sempre la Fira del Torró ja porta unes quantes edicions que també va molt enfocat en el tema gastronòmic, no? amb producte, o sigui, amb tastos de cuiners, show cookings, etc. Uh-huh. Aquest any fan aquest nou espai de les Foodgonetes, aquests food trucks, tan de moda actualment, i bé, doncs aquest cap de setmana ens traslladem també amb el Fileteando, a veure, o sigui, a participar d'aquesta fira, no? A part d'això, jo també volia remarcar el que és amb l'espai degustació, encara que l'alcalde també ha parlat de bàsicament de tot, no? Però jo crec que és un lloc per poder anar, és una de les fires més populars que tenim aquí a les Terres de Lleida, i a l'espai degustació podem fer tastos de cerveses, de caves, maridatges de vins i formatges, de gin tònics, i crec que és una activitat bona, no? A uns preus molt assequibles, crec que estan en les entrades entre 1 i 2 euros, i a l'hora del gust tenim cuiners i pastissers de prestigi també, no? Com podria ser en Xavier Vila o en Jordi Bordes, que el 2011 va ser, junt amb el seu equip, el campió del món de pasteleria. Cuiners com en Pep Noguer, després també en David Hill, que és el responsable de postres, bueno, no diríem de postres, sinó de tapes dolces del Tickets, del restaurant Tickets de Barcelona. Uh-huh. Aleshores, clar, els assistents jo crec que poden disfrutar moltíssim d'aquesta aula del gust, no? I aprendre molt. Crec que és una de les fires que, a part de passejar a veure el que és la ciutat, gastronòmicament que ja aporta moltíssim i pots disfrutar molt, molt de les activitats gastronòmiques.
És una fira que, vaja, el que fa és doncs destacar els productes estrella de la localitat, d'aquesta localitat de l'Urgell, que són el torró i la xocolata a la pedra, però com tu bé deies, Enric, també posa en valor altres productes gastronòmics del territori, no? I per això també hi tenen cabuda. Des del dissabte i fins dilluns té lloc aquesta nova edició de la Fira del Torró i de la Xocolata a la Pedra a la localitat d'Agramunt. I seguim encara amb més certàmens firals. Ens anticipem ja a la setmana següent i canviem del torró i de la xocolata cap al formatge i ens anem cap a la Seu d'Urgell.
A la Seu d'Urgell, la Fira de Sant Armengol, és la fira documentada més antiga que es coneix a la península Ibèrica, ja que data de l'any 1048. I bàsicament, encara que hi ha moltes altres activitats, jo sempre com a cuiner el que destaco és la fira del formatge, no? Dissabte precisament jo estic també com a jurat, on ens trobarem tots aquests amants dels formatges, podran degustar més de 100 varietats de 44 formatges dels Pirineus, catalans, aragonesos, bascos, navarresos i francesos, no? Sempre és el concepte aquest que s'utilitza de poder degustar amb 5 tastos de formatges, un vi o una cervesa, crec que és una gran oportunitat. Jo sempre recordo fires com la de Lladó o Costat de Figueres, que va ser potser de les primeres fires en el tema també formatges, i tot amb de formatge jo crec que val la pena anar-hi. És una fira que és fantàstica, i jo com a part del jurat, que ja crec que és la segona o tercera vegada que hi vaig, disfruto uh-huh. moltíssim el fet de poder estar en una taula de formatges catant sense saber qui és i donant que és les medalles d'or, plata i argent als formatges dels Pirineus.
Enguany, amb un agermanament, podríem dir-ho, amb Menorca, és això?
Sí, cada any, tots els anys hi ha un formatge convidat, i aquest any, en aquest cas, és un formatge que és la formatgeria Son Vives de Menorca, no? També és important, no? Normalment, moltes vegades són formatges francesos per proximitat amb el que és amb la frontera amb França, no? però és, són curiosos els formatges també de Menorca i Mallorca, etc. No? Aleshores, és formes de poder provar formatges d'altres zones, a part, cada any sempre hi ha un vi, en aquest cas és el Batlliu de Sort, una cervesa artesana, que és la C13, que és la, fa una setmana, si no recordo malament, van inaugurar la seva cerveseria. Uh-huh. Són una parella jove que van apostar lo que és a la zona de la Pobla de Segur, si no recordo malament, aquesta cerveseria. No? I aleshores és una forma també de donar valor a aquests productes de territori. Uh-huh. I sobretot moltes vegades, jo sempre dic, no?, que els formatgers... a vegades proves uns formatges que dius, home, estic acostumat a provar aquest formatge, però al moment que el degustes allí veus que l'han fet amb carinyo, que s'han esmerat per poder aconseguir aquesta medalla, i realment els formatges s'esforcen molt perquè sigui un formatge perfecte.
Hi haurà un concurs, també, de formatges artesans.
Sí.
De la que tu n'ets, has dit, formes part del jurat.
Sí, bàsicament el que fem som dividim en 13 taules per categories, es divideix en, doncs, per exemple, formatges de vaca, de pasta tova, o sigui, de quallades àcides o quallades enzimàtiques, i tot així per categories, i cada taula té 4 o 5 membres i un cap de taula, per dir d'alguna manera. Aleshores, depèn de la sort que tens. Jo recordo que l'última vegada vaig estar a formatges singulars, aquests formatges que no es poden catalogar en cap categoria, ja que són formatges que potser estan fets amb pastes de cervesa o maridats amb herbes, que no entren en una categoria clàssica, i és una de les taules que realment, encara que té un nivell de dificultat a l'hora de valorar-lo, molt més difícil, però que les disfrutes més, ja que estàs provant coses impressionants.
Un festival de sabors, no?
Correcte.
Molt bé, doncs aquesta nova fira que tindrà lloc el cap de setmana següent, no aquest, sinó el següent, a la Seu d'Urgell, hem dit.
Correcte, el dia 18 i 19.
La fira de Sant Armengol, el dia 18 i 19 d'octubre. I també el dia 18 d'octubre se celebra la Jornada de la Cabra Catalana a Vilanova de Meià, en aquesta ocasió.
Tots els anys es celebra Vilanova de Meià. La cabra catalana és una cabra recuperada per Slow Food Terres de Lleida.
Sí.
És una cabra que teòricament estava catalogada com a desapareguda, i amb Slow Food, amb el fet de recuperació de varietats i espècies autòctones del territori, parlant amb els savis de les poblacions, aquesta gent gran, doncs, parlant de la cabra catalana, ens van dir, home, doncs encara hi ha un petit ramat. Aquest ramat es va comprar per part de Slow Food Terres de Lleida i s'ha anat recuperant, no? Aleshores, aquesta ja crec que és la tercera edició que es fa a la Jornada de la Cabra Catalana, i bàsicament a les 9 del matí es fa una munyida de les cabres. Actualment ja s'està fent iogurt de cabra, i a les 10 es puja caminant junt amb el ramat fins a l'ermita de Meià, i bàsicament és una hora, la gent que no vulgui anar caminant també s'hi pot desplaçar en cotxe, ja que la pista realment és bastant accessible. Després es fan xerrades sobre herbicides, transhumàncies, tots aquests factors que alteren el que és la vida de ramats, no? Junt amb activitats infantils. Després es fa un dinar popular a base de crestó. El crestó és un producte que la veritat que és complicat de cuinar-lo. Jo, les dues edicions anteriors l'he fet jo, en aquesta ocasió ja no.
Sí, per a un cuiner professional és complicat fer-ho. Imagina't per la resta de mortals, no?
Bé, crestó és aquest, diguéssim que és la cabra capada, vella. Uh-huh. Estem parlant de crestons, són normalment entre 70, 80, 90 quilos. Això vol dir hores de cocció, ben repòs. I és un producte, la veritat, extraordinari. Es fa un dinar popular a 10 euros, on es fa bàsicament amanides i després es prova el crestó, no? I després hi ha un recital de música popular i càntics de ramats i pagesia. Crec que és una activitat divertida, sobretot també per anar-hi amb nens i per donar el que és intentar ajudar una mica amb aquest projecte de recuperació d'aquestes cabres.
Doncs si vol participar d'aquesta jornada que ens proposa l'Enric, us heu d'apuntar la vostra agenda pel dia 18 d'octubre, Jornada de la Cabra Catalana a Vilanova de Meià. I per últim, el que fem sempre amb l'Enric és descriure un menú de temporada i amb productes de proximitat. Avui què farem?
Bé, jo remarcaria els productes del mes, els més destacats, com serien les mangranes, els caquis, els codonys i les carbasses. I en aquest cas he apostat per un arròs melós. És a base de la diferència entre, diguéssim que és l'entremig entre un risotto i una paella. Jo bàsicament el que faríem és fer un bon sofregit. En aquest cas, un sofregit, jo soc partidari de ceba i tomàquet, un bon sofregit ben reposat. I afegiríem el conill i uns dauets de carbassa, bàsicament. I la carbassa ens dona molta melositat a l'hora de fer aquest arròs. Aleshores, afegim un brou i ho tractem com si fos un risotto. O sigui, anar afegint el brou, foc suau, anar fent aquests 10-12 minutets. Al cap de 12 minutets aproximadament, el que faríem és ficar un formatge ratllat de llet crua, que és el que faríem bàsicament a l'hora de fer un risotto, però en aquest cas no hi fiquem la crema de llet. El formatge amb la carbassa ens donarà molta velocitat i crec que és un contrast boníssim. És un arròs, entre cometes, fàcil de fer. L'important és tindre molt bona varietat, o sigui, si podem treballar amb un arròs bomba ens quedarà perfecte, un carneroli, sempre que siguin extres, els arrossos. I és una forma de jugar amb aquests dos arrossos que és paregut a un caldós, l'únic que fem en aquest cas és l'acabem de lligar amb el formatge. És un arròs, jo diria, de terra endins.
Arròs, melós de conill, carbassa i formatge. Aquest és el primer plat que es complementarà amb un filet de cèrvol.
Sí, el filet de cèrvol, la veritat que no és un producte fàcil de trobar per les normalment a les carnisseries. Si no ho trobem, jo podria, també podríem fer-me fins i tot amb un entrecot, però el que volia destacar aquí és acompanyar-ho amb una ioli de codony. Normalment, quan pensem a la ioli de codony, és un producte de, sobretot de muntanya, no? I aprofitant que és l'època, el que teníem de fer és agafar el pelau codony, tallar-lo i bullir-lo, deixar-lo ben bullidet, una vegada ho tenim bullit i fred, el que faríem és juntar-lo amb una molla de pa, un raig de vi dolç, i afegiríem quatre rovells d'ou i dos o tres grans d'all i ho picaríem. I aleshores, poquet a poquet, aniríem afegint el que és l'oli d'oliva fent un muntatge normal, no? Si volem, també ho podem fer amb un túrmix i fins i tot ho podríem arribar a pasteuritzar, o sigui, fer una conserva per poder disfrutar el reste de l'any, no? I és una forma de poder-ho, és aquest tall d'oli amb el gust del codony, i aleshores, sincerament, si tenim un filet de cèrvol, el marquem, que no estigui massa cuit, o sigui, ben rosat, doncs és el que jo sempre recomano, és paella molt ben roent amb l'oli, marquem per les dues cares, una miqueta de sal gruixuda, la sal de Vilanova, per exemple, copet de forn, uns 5 minutets a dintre el forn, amb el forn prèviament calent, i al moment de treure'l, ficar aquest allioli per damunt i tindrem un plat fantàstic.
I ho rematem tot plegat amb un batut de caqui, amb magrana.
Correcte, el caqui és aquest producte que és aspre a la boca i moltes vegades és una fruita que a mi m'agrada molt, però és complicada de treballar a la cuina, no? Aleshores sempre estàs pensant, dius, a part de fer un pa de pessic amb caqui, que sí que ens queda molt bo, costa trobar de receptes realment amb caqui.
On aplicar el caqui.
On aplicar el caqui. Aleshores jo he pensat en el que és un batut, el que faríem és 450 grams de caqui, 200 grams de magrana, uns 170 grams de poma i el suc d'una llimona, i ho trituraríem tot ben triturat, faríem un batut, i l'important és, com que el caqui té aquests filaments, i passar-ho després, encara que ho haguem triturat ben triturat, passar-ho per un colador molt, molt fi. Aleshores, el que faríem amb aquest batut, ho ficaríem directament en una copa, una mica de nata muntada i uns fideus de xocolata, i ens quedarà unes postres originals i diferents. La poma ens ajudarà, que no sigui un gust tan intens, a donar una miqueta més de suavitat, i a part també de color queda molt, molt bonic amb la magrana.
I és hora de passar, doncs, al beure. En aquesta ocasió ens proposa l'Enric un cava, no? Un gran reserva vintage de Miquel Pons, un Brut Natura.
Correcte. Precisament he escollit aquest cava perquè fa poc han canviat la imatge clàssica del celler. És un cupatge tradicional fet amb les varietats macabeu, xarel·lo i parellada. Bàsicament és un gran reserva perquè té més de 40 mesos d'envelliment, i el que remarcaria, no, és que està elaborat a partir de mos flor, raïm de vinyes velles collit a mà, i el que fan en aquest cas és un desgorjant manual, segons les comandes que entren. Aquest és un cava que aproximadament tenim uns 30.000 ampolles l'any, i a diferència d'altres, el que fan és el desgorjat sense congelació.
Què és el desgorjat? Primer explica'm això, què és el desgorjat, Enric?
Diguéssim que una vegada el cava es deixen les botelles de cap per avall, perquè baixin totes les impureses, vagin concentrant al costat del tap. Aleshores, el desgorjat, hi ha dues formes de fer-ho. Normalment el que es fa és congelar el que és el final de l'ampolla de cava, i on es sobra es treu aquestes impureses i es torna a tapar. Això bàsicament diríem que és el desgorjat del cava.
Això es fa manualment, eh?
Això es fa manualment, però en aquest cas això ho fan sense la congelació, que és una de les particularitats, i és un cava que és de bombolla fina, cremós i amb una corona harmònica, no? És un cava que es percep en estorrar, les notes de fruita madura, i amb boca diríem que destaca la mel, la brioixeria i la poma. És un producte, un cava ben estructurat i està ben equilibrat, no? I aleshores jo sempre, com a bebedor de cava, sempre dic que el cava ens pega pràcticament amb tots els plats, encara que en aquest cas un filet de cèrvol, que és un producte que, diguéssim, que té sabor, que té potència, com és el que és la caça, ens pegarà fantàsticament bé.
Així com abans, quan començàvem a parlar, dèiem que el torró i la xocolata a la pedra, els productes estrelles d'aquesta fira que se celebra aquest cap de setmana a Agramunt, el repte és doncs, aconseguir que el consumidor doncs, els vegi com a productes que pot consumir al llarg de tot l'any, no? Una batalla que sembla que ja ha guanyat el CADA és que aquest producte es pugui consumir a tots els plats, no? A tot el moment dels àpats.
A tots els àpats, perquè sempre tindrem de buscar si a vegades potser no ens cabés gran criança o un gran reserva, sinó a vegades cabés potser més diguéssim danyada, per dir-ho d'alguna manera, no? Ens pegaran. Tindrem de buscar una mica, però ja estem acostumats a anar a un restaurant i sopar tranquil·lament en cava. I la veritat que el torró, per exemple, si ho fem amb un gelat a l'estiu, per exemple, ens encaixarà perfectament bé. L'únic que, la veritat, sempre tenim associat el torró a les èpoques de Nadal i quan ja comença el fred.
És un repte, com dèiem, aconseguir que doncs, es canviï el xip una mica i diguem, escolta, el torró el podem menjar doncs, qualsevol moment de l'any. Sí. Vejam si s'acaben de sortir amb això a la Fira del Torró i la Pedra d'Agramunt aquest proper cap de setmana. Hem fet un recorregut de les properes cites més importants agroalimentàries al nostre territori amb l'Enric Millà i també hem acabat doncs, amb aquest menú fantàstic que podeu tornar a escoltar, si voleu, d'aquí una estoneta quan puguem penjar el podcast d'aquesta conversa que hem mantingut amb l'Enric Millà del restaurant El Dient de Vallfogona de Balaguer a la web d'UAU Ràdio. Enric, moltes gràcies per la teva presència una vegada més i t'esperem d'aquí 15 dies. Moltes gràcies.
Moltes gràcies.
Adéu-siau.